Són les 11. El 18 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què ens dedicarem a viure, clar que sí, amb Ginestar, que estan en un moment, creiem que, molt dolç. Demà tenen concert i ahir van estrenar una cançó vitalista que ens tocaran aquí, en directe. Per nosaltres és molt emocionant, perquè en aquest informatiu això encara no ho havíem fet mai, encara no ha actuat mai cap artista aquí en directe. Primer, això sí, conversarem amb ells, que també en tenim moltes ganes, i després ens interpretaran Només viure. L'art, de fet, pot ajudar a viure fins i tot en les circumstàncies més difícils. Avui entrevistarem Iman Hamouri. És la presidenta de la Xarxa d'Arts Escèniques de Palestina, que aquests dies és de visita a Catalunya, convidada per l'Associació Catalana per la Pau. I ens explicarà per què consideren que en temps de guerra és més important que mai la feina que fan els artistes palestins. I ja tinc aquí a la meva esquerra el nostre oient misteriós d'avui, a qui li preguntarem al final del Catalunya Nit si ha après alguna cosa. És una persona, crec jo, amb una vida extraordinària. Tenim moltíssimes ganes de presentar-vos-el. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I d'entrada, en 5 minuts, tenim el repte de posar-nos al dia què és el més important que ha passat avui o que estigui passant en aquest moment. I aquest repte l'assumeix sempre el nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Revés judicial del primer intent de Giorgia Meloni per deportar migrants a un centre de detenció albanès fora de la Unió Europea.
La justícia diu que els 12 sol·licitants d'asil retinguts a Albània hauran de tornar a Europa, un viatge que emprendran demà cap a Itàlia, perquè, segons una resolució europea, els seus països d'origen, Bangladesh i Egipte, no són segurs. Aquesta decisió no ha agradat gens ni mica a Meloni, que s'ha afanyat a convocar un Consell de Ministres per dilluns.
Crec que la decisió dels jutges de Roma és una decisió amb prejudicis, com ho demostra el fet que alguns d'aquests jutges van criticar l'acord amb Albània fins i tot abans que entrés en vigor.
Justament enmig del debat sobre el model Meloni, França ha tancat la porta a la creació de més centres de detenció en tercers països. Mentrestant, en una entrevista aquí al Catalunya Nit, Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB, de l'àrea de migracions, diu que li sembla difícil de creure que Meloni no tingués present les dificultats legals que podria tenir aquest mecanisme. Per això creu que darrere de tot plegat hi podria haver un altre objectiu.
Si l'objectiu era fer soroll, era gesticular políticament, llançar el missatge de que Itàlia i que els governs europeus estan finalment fent una política dura contra els migrants, en aquest sentit, que jo penso que és gran part de l'objectiu, forma part del procés. Em costa molt imaginar que el govern de Meloni no preveiés una decisió com la del jutge a Roma d'aquest matí.
Un dels joves que van enganxar els cartells de l'estructura paral·lela d'Esquerra Republicana per denigrar els germans Maragall revela que li van oferir immunitat si confessava la seva participació en els fets.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio El Jove, Pau Jorba ha explicat que li va semblar que era un policia qui li feia l'oferiment, però no n'ha revelat la identitat. Segons el seu relat, l'interlocutor el va aturar pel centre d'Igualada, li va pagar 50 euros per poder-hi parlar i li va proposar el tracte. Assegura que va decidir acceptar quan va comprovar que el desconegut tenia informació de la seva vida privada.
Em va dir que si Si tot això no volia que anés a més, doncs que ho fes saltar a Barcelona aquella mateixa nit i digués que jo havia sigut el que enganxava tot això.
Enmig de tot plegat i un mes i mig abans del Congrés dels Republicans, l'expresident Pere Aragonès ha decidit entrar en campanya per donar suport a la candidatura Nova Esquerra Nacional, pròxima a Marta Rovira i rival de la d'Oriol Junqueras. Aragonès participarà demà en l'acte que la llista que encapçala Xavi Godàs farà a Barcelona.
Les famílies monoparentals del sector públic podran allargar el permís de maternitat de 16 a 26 setmanes, segons una sentència del Tribunal Suprem.
La resolució té com a objectiu evitar la discriminació en les cures i atenció dels nounats per haver nascut en un tipus de família o un altre. L'Associació de Mares Solteres per l'Elecció té l'objectiu que el permís sigui de 32 setmanes, però de moment aquest pas judicial el suposa un valor d'oxigen. N'ha parlat la seva portaveu, Alazne Páramo.
El objetivo es este, desde luego, que independientemente de si seas trabajadora pública o del sector privado, se reconozca el mismo derecho a todas las familias, porque si no estamos incurriendo en una nueva discriminación.
I col·lapsa a la xarxa elèctrica de Cuba, que s'ha quedat a les fosques arran de l'avaria a la central termoelèctrica de Guiteras, un dels principals centres de producció d'electricitat de l'illa.
L'avaria ha obligat a desconnectar la central del sistema. L'autoritat competent cubana ha admès que la central necessitava treballs de manteniment després d'haver estat operativa tot l'estiu i consideren que porta més de 4 dècades d'activitat. Davant d'això, el govern comunista ha pres mesures dràstiques, com ha detallat el primer ministre Manuel Marrero.
Que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población. Se emitieron indicaciones adicionales para paralizar todas las actividades laborales estatales.
El gegant discogràfic Warner ha comprat l'empresa The Project, una de les principals promotores musicals catalanes.
Sí, es va fundar l'any 1988 i organitza prop de 400 concerts l'any i és la impulsora de festivals com el de Jazz de Barcelona o el de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Ha estat també promotora dels concerts de bandes com ara Estopa. Presidida per Tito Ramoneda, ara The Project s'integra a la multinacional nord-americana Warner, que és la tercera discogràfica a escala mundial.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Estem actualitzats.
Que vagi bé.
El Sergi que ho toca gairebé tot. El que passi en el món esportiu, això li deixem al Roger Arbosà. Bona nit, Roger.
Què tal, Manel? Bona nit.
En esports fa pocs minuts, victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
Una victòria patida del Barça a la pista de l'Estrella Roja, guanyat a la pròrroga 94-98, ha guanyat de 4 el màxim anotador i l'home del partit, Kevin Panther, amb 26 punts. El Barça que suma ara 3 victòries i una derrota i es col·loca segon en la classificació, empatat a punts amb el líder, precisament, que és l'Estrella Roja.
Molt bé, aquesta setmana n'hem parlat moltíssim i al final arribarà el dia de l'Assemblea de Socis Compromissaris del Barça.
Preparem-nos demà a partir de les 10 del matí amb un punt clau aquesta assemblea, que és l'aprovació dels pressupostos. El club presenta unes pèrdues de 91 milions d'euros. La vicepresidenta institucional i la portaveu de la directiva, Elena Fort, diu que no està preocupada perquè els comptes no s'aprovin. Són declaracions al tot costa.
La veritat és que no. Mira, jo sí que és cert que doncs, hi ha hagut un cert soroll des de que es van publicar, doncs, com preceptor en els estatuts, tota la informació prèvia a l'assemblea, però també és cert que en les dues sessions que hem tingut obertes a socis el dia dimecres i dijous, allà hem fet una explicació, que és el que passarà demà a l'assemblea també, una explicació extensa, una explicació profunda, transparent de tots aquests números, dels perquès, i donant resposta a qualsevol dubte.
L'assemblea aviat demà a partir de les 10 del matí en directe a l'API al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
Molt bé, i el Barça que juga diumenge i Roger no sé si en tindrà prou amb un autocar aquesta vegada.
Mira, rebrà el Sevilla en un partit en què podrien reaparèixer Gavi, Dani Olmo i Fermín. Això són bones notícies pel Barça i també podria debutar el porter Stensna, que és... Chesney, com el Chesney, coneixíem, sí. Chesney, però bé, Stensna, que és com...
ho hem de dir així, ara?
És com s'hauria de dir, vaja, sí, sí.
Ostres, amb el que va costar prendre Chesney, ara hem de prendre Chesney.
També hi ha l'opció Chesney, però si som més fidels, Stensna.
No, ho intentarem, o sigui, amb dedicació ho podem aprendre tot.
Costa, però ho intentarem.
I tant.
Stensna, que deixa clar TV3, que està preparat.
Sí, Sí, mi sono andato in queste due settimane per...
Sí, sí. He estat entrenant aquestes dues setmanes per estar preparat i després, si jugo o no, ja és una decisió del míster, que hauré de respectar. Però jo m'entreno per jugar els partits, així que a nivell mental estic preparat, sí.
A livello mentale sicuramente sono pronto. Sì.
Demà jugaran Espanyol i Girona, l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club a les dues, amb les baixes de Calero, Unobar, Puado i Pacheco. El Girona rebrà la Reial a dos quarts de set amb vuit baixes, que en són moltes: Solís, Porto, Sigankov, Blin, Pau López, Oriol Romeu, Esprilla i Brian Hill.
Déu-n'hi-do, pobre Girona. I el Sabadell, gran notícia, perquè s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo.
Ha superat el Pàdua italià 19-7. Les vallesanes, que són ara ja l'equip amb més títols europeus, sumen 7 Champions i 5 Supercopes. Són declaracions de la jugadora Irene Casado.
Som un equip molt competitiu, no? I tot i tenir tots els títols possibles que es poden aconseguir, doncs encara tenim aquesta motivació de voler guanyar-ho tot, i també molt com a equip, doncs, aconseguir totes juntes un títol, doncs, tot i tenir-ho tot, ens fa estar molt contentes i, bueno, doncs, ho volem tot aquest any, també, tot el que queda.
Diumenge, per cert, la final de la Supercopa d'Espanya la jugaran el Sant Andreu i el Mataró. Avui, a la Lliga de Futbol Sala, victòria del Barça contra el Manzanares, 3-2, amb dos gols d'Antonio Pérez i un de Touré. Són els primers punts per a l'equip blaurana a la Lliga. I a la Lliga Sobal d'handbol, també avui, empat del Granollers, 32-32, a casa contra el Puente Genil.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Roger, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Ull sec, miopia, vista cansada. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
L'art hi ha qui el podria veure com un luxe de les classes acomodades o bé com una necessitat a la qual ha de tenir accés tota una societat. Però es pot crear quan el que t'envolta és destrucció? I com una societat que pateix la guerra pot buscar l'espai per gaudir de l'art? Aquests dies és a Catalunya una dona de Palestina que treballa per defensar els drets culturals dels palestins. L'ha convidat l'Associació Catalana per la Pau. Imma Hamouri, directora del Centre d'Art Popular de Ramallah i presidenta també de la Xarxa d'Arts Escèniques de Palestina. Molt bona nit i gràcies per ser al nostre programa.
Thank you.
Gràcies per convidar-me.
Hi ha cap espai per a l'art quan hi ha una guerra tan brutal com a Palestina?
Of course, there's the whole room for art.
Esclar que n'hi ha, especialment en temps difícils, en temps tan opressius com aquests per als palestins. L'art expressa les nostres aspiracions, les nostres pors, el nostre patiment i també la nostra esperança. Aquest és, més que mai, el moment adequat perquè hi hagi més art. Creiem que l'art arriba a la gent més que no pas un discurs polític. Una cançó, un ball, una pintura o una pel·lícula poden canviar la vida. Aquest és, doncs, el moment en què hem de ser més actius com a organitzacions.
Com pot organitzar la seva tasca aquests dies quan veiem la destrucció que hi ha i els atacs en zones poblades? Per exemple, no sé si els teatres i les escoles d'art continuen funcionant.
Des que va començar la nostra activitat l'any 1987, nosaltres, com a centre d'art popular, ens hem anat adaptant constantment i no hem deixat de treballar en els moments difícils. De fet, la nostra missió és mitigar els efectes psicològics causats per l'ocupació israeliana en els nostres nens i joves. El nostre eslògan és l'art és per tothom, i en temps de guerra i opressió és quan s'ha de treballar més. El que fem és treballar amb nens en programes de psicologia per mitigar els efectes, perquè creiem que nosaltres som espais segurs per a ells. Som els primers que treballem perquè recuperin un equilibri, ja que després d'haver vist desastres, demolicions o l'opressió, com creixeran aquests nens? Per nosaltres aquest paper és molt important, i mitigar aquest patiment és clau. Nosaltres no ens dediquem a l'art només per l'art en ell mateix, sinó que l'art és una eina per fer complir el nostre rol de rebaixar aquest dolor, alhora que preservem el nostre llegat cultural i la nostra identitat. També el nostre paper és que els nens creixin en un entorn que sigui millor.
Ara que parla dels nens, quan treballeu amb nens, intenteu que desconnectin del que viuen diàriament? És a dir, intenteu que s'entretinguin? No sé si és aquest el vostre objectiu i si és el mateix que quan tracteu amb adults. No sé si proveu de ser més realistes amb la població adulta o que també oblidin per una estona el que viuen.
Of course, I mean, like with children, what
amb els nens no els desconnectem pròpiament de la realitat, sinó que treballem amb ells perquè s'adaptin a la realitat i no perdin l'esperança. Perquè si perds esperança quan ets un nen, llavors la perds per sempre. Per tant, no es tracta d'una desconnexió, sinó de com afrontar aquesta situació tan difícil. Amb els adults analitzem la situació i treballem maneres de tirar endavant enmig de tot plegat. Però és pel que treballem, per aconseguir que puguin sobreviure. Una part de la nostra feina, també des del punt de vista cultural, és lluitar contra l'ocupació israeliana. Per exemple, pel que fa al robatori del nostre llegat, l'ocupació israeliana intenta reiteradament robar-nos la nostra vestimenta, el nostre menjar tradicional, fins i tot les nostres arts, les nostres danses i també les nostres cançons. Llavors, diuen que són seves. Conservar la nostra identitat és el més important per nosaltres. Alguns artistes són a la presó només pel fet de ser artistes. En alguns moments, pintar els colors de la bandera palestina estava prohibit. Les danses sobre Palestina estaven prohibides. I també ho estaven les cançons sobre Palestina. Nosaltres considerem que l'art i la cultura són part de la lluita.
Ja ha dit que hi ha alguns artistes a la presó. Quina és, en general, la situació dels artistes palestins ara mateix?
La situació més difícil per als artistes és a Gaza. Són els que estan patint el genocidi. Alguns han estat assassinats, se'ls han emportat de casa seva, les seves cases han estat derruïdes o han hagut de fugir del país. Alguns d'aquests artistes han patit la destrucció a les seves obres. Per a ells, això és un tresor que ha estat destruït per l'ocupació israeliana. Malgrat tot, nosaltres treballem amb aquests artistes i ells treballen en programes de salut mental perquè saben com tractar els nens i saben com pateixen cada dia. Ells dibuixen, canten o ballen amb ells. Aquests nens, almenys, poden sortir del seu patiment durant una o dues hores al dia. També els nostres artistes treballen a Cisjordània. Els ocupants israelians ocupen casa seva i els seus pobles diàriament. De vegades no poden treballar perquè també els envaeixen els centres d'art. Han destruït les seves pertinences i els han fet patir durant hores. Han tingut por durant hores.
Vostè dirigeix dues organitzacions, treballa entre Ramallah i Jerusalem. Com és moure's entre aquests dos punts? Perquè alguns palestins això no ho podrien fer, ho tindrien molt complicat per fer aquest recorregut diari. Quina és la situació sobre el terreny?
Sí, jo tinc una targeta d'identitat de Jerusalem i, per tant, puc viatjar d'un lloc a altre, però és un trajecte ple de patiment cada dia. Has de passar els controls, has de passar-t'hi hores, no saps quan tancaran i, de vegades, ho fan de sobte i no pots passar. És un patiment diari i en aquests moments necessites que el teu cap estigui ple de pensaments bonics. Sempre estàs preocupat per quant temps durarà tot plegat. Però, naturalment, la gent de Cisjordània no pot entrar a Jerusalem. Els joves i els que són una mica més grans, per exemple, no han visitat mai Jerusalem. Els que viuen a Ramallah tenen uns 20 minuts de trajecte. Alguns han de demanar permisos i no els hi donen. Imagina que tota la teva vida, el teu somni, és anar a Jerusalem, perquè és un lloc molt important per als palestins. És una capital religiosa per a ells. Hi ha una església molt important i també una mesquita. Per tant, els turistes poden visitar-les, però els palestins no poden anar a la seva pròpia església o mesquita.
Hi ha ponts, algun contacte, alguna connexió entre els artistes jueus israelians i la vostra organització?
Actually, there is no any connection.
No, no hi ha cap connexió, perquè el problema és que després dels acords d'Oslo hi havia la il·lusió que finalment arribaria la pau i els palestins tindrien el seu propi estat. Llavors van començar alguns projectes conjunts i van descobrir que tot plegat era un miratge, perquè o s'emportaven els participants a un tercer país diferent del seu o els feien xantatge. Si participes en aquest projecte, llavors podràs visitar Jerusalem. I la gent, òbviament, vol fer-ho. Al final d'aquesta reunió, tothom torna a la seva realitat. Els israelians tornen a l'exèrcit i els palestins tornen a la seva situació. Per tant, crec que els projectes conjunts han de ser entre persones lliures, no poden ser entre un oprimit i un opressor, perquè llavors no funcionen. Després de 10 anys de projectes conjunts, tot va ser un miratge.
Ara vostè és aquí a Catalunya, convidada per l'Associació Catalana per la Pau. Com està anant la seva estada aquí?
It was a very distinguished opportunity.
Ha estat una oportunitat molt especial. Estem molt contents per aquesta col·laboració amb l'Associació Catalana per la Pau, perquè ens dona una plataforma per actuar a la Fira Mediterrània. Tenim dues actuacions que agraden molt als espectadors. L'actuació es diu L'amor durant l'apartheid.
Ah, sí, aquesta és la d'un ballarí, oi?
Sí,
la fa un ballarí del nostre centre. Mostra que la gent connecta amb l'actuació. Ensenya que has d'elegir entre la teva gent estimada o el teu país. I el resultat és que no vols triar. Estimo les dues coses, el meu país i la meva gent. Vull viure amb la meva gent estimada i fer-ho al meu país, dius. Va ser molt emocionant per la gent veure això. Tenim dos artistes molt bons.
Ara, si li sembla, posem-hi una cançó. Aquesta l'hem trobat posant un cercador la paraula dabke. Expliqui'ns què és això del dabke.
Dabke is Palestinian traditional dance.
El dabke és el ball tradicional palestí que fem en diferents ocasions. Per exemple, en casaments i també quan treballem al camp, també llavors fas el dabke. Per tant, ballem en moments diferents. De vegades, el ball tradicional es porta a terme quan demanes a Déu que plogui. Quan hi ha sequera, balles i demanes a Déu que caigui aigua del cel.
Doncs aquí també necessitarem aprendre a ballar, perquè de sequera en tenim, i he vist que vostè donarà classes.
Masterclasses for dabke.
Sí, sí, ensenyaré dabke. És una oportunitat per a nosaltres en el marc d'aquesta col·laboració per ensenyar el nostre ball tradicional i alhora aprendre el ball tradicional català. Es tracta de construir ponts entre diferents cultures. Això és el que diem sempre. No només hem de trencar les fronteres físiques que l'ocupació està construint, sinó que també cal construir ponts entre cultures, perquè és important no tenir prejudicis o estereotips sobre la gent de fora.
He vist que vostè va estudiar a la London School of Economics. Com va acabar treballant en el camp de les arts a Palestina?
Actually, before I did my master's degree, I used to...
Abans de fer el meu màster allà, vaig ballar durant 10 anys amb un grup, un dels més coneguts a Palestina, i abans de ser directora del Centre d'Art Popular, era voluntària al Festival Palestí Internacional. Encapçalava un grup i feia de voluntària cada any. Quan em van proposar de ser la responsable del centre en temps difícils a nivell econòmic, vaig acceptar la invitació. Tot i que se suposa que havia de tornar a treballar amb la Creu Roja, vaig dir, no, la meva passió és ajudar. El Centre d'Art Popular és una institució molt coneguda que cal que continuï treballant.
I ara ja fa més de 20 anys que fa aquesta feina en el món de les arts. En tot aquest temps, diria que és ara el moment més difícil per a Palestina?
Yes, I think it's when I started working
in
the
year 2000, vaig començar a treballar-hi l'any 2000, era el moment de la segona intifada i era molt difícil, però en l'actualitat aquest és el moment més difícil que hem viscut.
Com creu que una guerra tan brutal es veurà reflectida en l'art?
Artists, they do express and they do reflect.
Esclar que sí. Ara els artistes a Gaza expressen el moment de la guerra que s'hi està vivint. Intenten mostrar el genocidi a través de la seva creativitat. Hi haurà centenars d'històries que començaran a ser explicades quan el genocidi s'aturi. Ara no hi ha temps per reflexionar perquè la gent està centrada a sobreviure. a fugir d'això.
Doncs espero que tingui uns dies a Catalunya ben interessants i desitgem que sigui possible que ben aviat també creïn art en una situació més pacífica. Iman Hamouri, gràcies per haver vingut al Catalunya Nit.
Thank you so much.
Gràcies a vostès.
Queden 6 minuts per arribar a 11:45 de la nit. D'això parlàvem, de l'art i de viure. Doncs ajuntem-ho tot. Ajuntem-ho tot amb una cançó que deu tenir just 24 hores. Em costa trepitjar-la, però és que ens la tocaran avui aquí, en directe, a Ginestar. Júlia i Pau Serrasolses, molt benvinguts els dos.
Moltes gràcies,
un plaer.
Un moment com aquest, de 24 hores, deu tenir la cançó des de que la veu publicar. Es viu amb nervis, amb emoció? Com ho esteu passant?
Jo crec que es viu amb nervis les hores prèvies abans de que surti la cançó, allò de que és programat la publicació, estàs allà amb els amics al bar, tothom està una mica nerviós, i ha sigut increïble, ha sigut una rebuda espectacular i hem d'estar agraïts només.
Quins indicadors teniu de rebuda? Suposo el nombre de visionats, el que us diu la gent que us envolta, quins són aquests indicadors?
Sí, evidentment, i el nombre de visionats, no? si ha tingut impacte les primeres 24 hores, doncs de moment sí. I després també la gent del teu entorn, que si és sincera et diu realment el que pensa, no? I de moment ha sigut molt xulo, i també per xarxes de moment la rebuda molt guai.
Jo crec que és un tema que primer que ens ha agradat molt a tot l'equip, però que pot funcionar molt bé, com algun altre que ja teniu de molt fort, que ja en parlarem després, però que pot funcionar molt bé. Només viure, quin és el missatge d'aquesta cançó?
Doncs és aquest, és viure intensament, aixecar-te quan t'han fotut un cop, estar viu, això, atrevir-te, saltar al buit quan cal, i si et fots mal, doncs et tornes a aixecar, que és una mica el que se'ns demanava també, crec, com a grup, no? Que sempre havíem viscut una mica atrapats en la nostàlgia, en el desamor, en l'amor complicat, no? I crec que com a projecte ens venia de gust explicar al món que sabem fer cançons alegres, que som alegres, que ens passen coses, però que som capaços de transmetre la simpatia que tenim en el nostre dia a dia.
Totalment, sí, sí. I també és una mica una continuació del Vida Meva, no? Que ja acabava el Vida Meva amb una fase ja d'empoderament després d'una ruptura. Doncs aquesta és el de ja ho he pogut deixar tot enrere. No és que m'estigui empoderant, és que ja estic aquí, no? I ara torno a estar jo.
El videoclip ets literalment tu en una oficina així una mica agobiada fins que dius s'ha acabat, a córrer al costat de la platja, eh?
Sí, sí, ha sigut una experiència de rodatge molt xula. És un videoclip dirigit per l'Eli Roman i produït per Sol Naixen, que és una productora que tot just ara està arrencant. Un grup de gent molt jove i amb molt de talent, i va ser una experiència. Jo fer d'actriu, jo no sóc actriu, però quan el saben dirigir hi ha un espai on et sents còmode, és molt fàcil.
Clar. Aquesta cançó, Només viure, si ho girem, és viure només. Podeu viure només de la música ara o què?
Més o menys. Jo em dedico a fer cançons per Ginestar, a tocar-les en directe i a gravar-les, i a part a fer cançons per altres artistes. I a part, doncs, faig com col·laboracions especials a escoles, explicant la meva vida com a músic de tant en tant. És viure de la música, sí, però, sí. No, però no només de fer música per Ginestar.
Ah, i tu, Júlia?
Jo estic també, a part d'amb la música, estic en un àmbit que és l'educació, l'acció comunitària, amb una cooperativa, que es diu Més Educació, que ja porto 6 anys formant-ne part.
Clar. Vosaltres teniu una trajectòria de 7 anys, amb 4 discos. Us definiu, això llegit a la vostra pàgina web, o, per exemple, Spotify, no? Uh-huh. Com un grup de pop melós i lletres cursis en actiu des del 2018. Aquí poseu ironia, eh?
Això és així.
Això ho vam fer nosaltres, sí.
Sí, sí, sí. Ens va agradar com donar-li la volta a les coses que ja ens diuen sempre, no? Som uns cursis. Doncs sí, som, què passa? Vivim la vida intensament, som romàntics, ens agrada l'amor, ens agrada
la vida. Al final vam rescatar tuits.
Sí, total.
Clar. De totes maneres, i que aquí ja dic que hi poseu amor, però si parlem de Ginestar, del nom del grup, Expliqueu-nos la història. Ginestà, eh? No Ginesta, que molta gent ja s'imagina sí. La planta groga, eh? Ginestà.
Ginestà és un homenatge a la Marina Ginestà, que és una dona que va ser miliciana, periodista, durant la Guerra Civil Espanyola, estava al bàndol, evidentment, antifeixista, antifranquista, i per nosaltres va ser com no només un homenatge amb ella, sinó com un reconeixement a totes les dones que, les que estaven a davant, no? com algunes, i altres, les que estaven a darrere, doncs, escrivint, publicant, cuidant també, no? I és com un equilibri entre la tendresa i la lluita, que és el que en aquell moment i ara mateix ens segueix definint.
Clar, perquè imagino... això de cursis i melosos amb una antifeixista miliciana, eh?
Evidentment. És que, evidentment, som així.
I per qui no li posi cara, té la foto mitiquíssima sobre de l'Hotel Colón de la plaça Catalunya, que segur que si la busqueu a Google la reconeixereu.
Sí, és una foto realment impressionant. Sí. Abans deia que jo crec que el tema que avui heu estrenat, bueno, el veu estrenar ahir, però, per cert, l'heu tocat mai en directe en algun lloc?
No, no és la primera
vegada. Serà la primera vegada?
La primera vegada.
Molt bé. Doncs jo dic que promet, després jo em puc equivocar, però promet, no sé si arribaré a tant com aquesta altra.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges del canà, soc tardors i primaveres.
Aquesta, com n'he de dir, cançó, himne, això, vull dir, aquí què va passar?
Un cop de sort, sempre ho diem, que, no sé, ens va agafar en un moment que tots just havíem tret el primer disc super amateur i ens va sortir aquesta cançó. Jo dic que ens va canviar la vida d'alguna manera, perquè va ser com la primera vegada que ens escoltava algú més que el nostre entorn més proper, no?, que es començava a parlar de nosaltres. I parlant, tornant al Només Viure, tenim amics que ens han dit que d'alguna manera aquesta cançó els recorda metafòricament, sobretot pel tema lletra, a les referències d'Estimar-te com la Terra, i això, sens dubte, per nosaltres és una bona senyal, perquè jo, com a compositor, és veritat que he intentat copiar la fórmula d'Estimar-te com la Terra alguna vegada i és impossible, és una cosa que va venir del cel, no ho sé.
I que en aquest cas l'Estimar-te com la Terra és la metàfora amb la Terra, no?, com aquesta part més d'aquest element, i en el cas de Només Viure, de cop és la metàfora amb el mar, no? De com és la metàfora d'atrevir-se, no? Igual que hi ha gent que es tira de cap al mar, o hi ha gent que entra de puntetes i fica, i fent així els canells per no agafar un té de digestió.
Clar. Aquest tema té més escoltes a Spotify o gairebé les mateixes que número d'habitants hi ha a Catalunya.
Sí. Ostres!
Això no vol dir que l'hagi escoltat tothom, però que hi ha algú que l'ha escoltat moltes vegades.
Segur.
Seguríssim. Quan us surt una cançó així, vosaltres ja en sou conscients al primer moment o no? És a dir, en el moment que la toqueu, quan ja la teniu feta abans de publicar-la, dieu, ostres, aquí hi ha algú molt potent, o això no ho saps fins al cap d'un temps?
Jo no era conscient perquè no tenia com la capacitat d'entendre que havia fet una cançó bona, perquè encara no n'havia fet cap, saps? Llavors va ser com la primera vegada que la vaig ensenyar a algú i em va dir, això està molt bé. I això no m'havien dit mai, a mi encara. Eren cançons una mica mateixes les que havia fet fins aquell moment. I això que et deia abans, ens va canviar la vida. La vam gravar, jo crec que tampoc estem super orgullosos de la producció d'aquesta cançó, perquè la vam fer nosaltres amb el Mario i l'Edgar, però era com la primera vegada que ens tancàvem a l'estudi amb l'objectiu de produir una cançó, i crec que ho haguéssim fet molt diferent en aquest moment. Però ens queda una sensació bonica de començar de la millor manera.
Molt bé. Quan mireu ara els inicis, perquè ja deia no fa tant, són 4 discs en 7 anys, us sembla que és molt enllà, molt enrere, o que tot això ha passat molt ràpid?
És que depèn del dia, eh? Hi ha vegades que mires enrere i dius, en sèrio, comença a fer com 6 anys d'aquests primers concerts que et comença a impactar, però alhora, no sé, és que m'ha passat volant. És molt heavy, sí.
M'hi ha passat volant, però també crec que ens ha passat tranquil, en el sentit de que nosaltres, per sort, i ho dic honestament, per sort, no hem fet un boom gros en cap moment. Hem anat escalant, poc a poquet, fent el nostre camí. Amb cada disc hem tingut alguna cançó que ha resultat més impactant per la gent que les altres. I hem anat fent com pas a passet, disc a disc, concert a concert. I això crec que, a part de la tranquil·litat que estàs fent bé les coses, et dona
una tranquil·litat de consistència, no? De que tens una base de fans estable que ve sempre de tot arreu a escoltar-nos.
I també nosaltres a vegades ens ho recordem entre nosaltres, amb això, amb el tema aquest de que passa el temps volant i de que passen coses molt bèsties, no? De, ei, no? A vegades ens mirem, estem a un lloc impressionant o a un escenari que no ens haguéssim imaginat i ens mirem i diem, vale, anem a recordar aquest moment, no? O sigui, com, no ho normalitzem tot. Anem a pensar una mica en com hagués estat la Júlia o el Pau de fa 6 anys estant aquí ara.
I ser conscients que tot s'acaba, vull dir, que tot el que comença acaba i que estem en un bon moment, però és probable que d'aquí uns quants discos ens deixi d'anar així de bé.
Ja ho veurem. De moment tirem uns discs enrere, anem a un de l'any 2022, que tampoc fa tant. Aquesta és una altra de les vostres cançons importants, no?
Sí.
Tant pel contingut com perquè la cançó també va agradar molt.
Sí, jo crec que, mira, amb aquesta, quan, abans de sortir em podia imaginar que seria una cançó que tindria una mica d'impacte com a mínim, no? A part de ser una cançó que personalment crec que és molt bonica, creia que sí que tocaria fibres, no? I estem molt contentes, no sé, crec que ha sigut d'alguna manera una mena d'himne no diria d'una generació, però sí que et diria com d'un moviment molt, molt concret, no? I també ens hem adonat de que tenim un públic molt divers, no? I que és molt important poder fer cançons que puguin representar tothom, i en aquest cas doncs, al col·lectiu de les lesbianes i les bisexuals.
Sí, aquesta és la història de l'Eva i la Jana, dues noies que des de molt petites i fins que són ja adultes passen la vida juntes.
T'ho vull dir ja, però vull trobar la manera més maca. 2 anys d'amor i el fràgil goig que és estimar-te.
I quan la gent... Un piset amb tu. Aquí la producció ja és una altra, eh?
Aquí és la producció del Xico i també nosaltres som una mica més grans en això de la música i som més conscients de cap on volem anar, no? El Xico ens ha gravat 2 discos, ens ha produït 2 discos i la veritat que és un crac. I crec que aquesta cançó, que crec que és la meva preferida del disc, reuneix molt bé l'essència del que volíem amb aquest Vida meva, no? El viure amb tu, que sigui tot harmoniós i bonic, un creixement personal, un tirar cap endavant, que també és el que es vol reflectir amb el Només viure.
Una de les coses més boniques, si va bé, que hi ha a la vida, crec jo, és tenir una bona relació amb el teu germà o germana. Els Oasis, per exemple, no ho poden dir, eh? Els germans Gallagher no els hi va tan bé. Com és això de fer música amb el germà o la germana i quin rol teniu cadascú? Com us repartiu la feina? Com comenteu la jugada?
Jo crec que és el millor que podria fer qualsevol persona, eh? Poder compartir un grup de música amb el teu germà, perquè al final, sobretot, si estableixes unes bones bases de comunicació i de cures, és la persona qui més coneixes, no? I tens la sort de que has socialitzat igual, per tant, a nivell de valors, comparteixes molt els mateixos, no sé, l'humor, la manera d'expressar, de viure, i...
I és com que també ens hem anat coneixent amb allà d'altres, perquè no és el mateix una relació de germans que una relació de socis. Ara som socis i el que deies abans, ens hem de repartir uns rols. Jo m'encarrego de la part de composició, sobretot, de fer cançons. I la Júlia té una veu espectacular. Vull dir,
al final, el dinastat és molta feina, no? I és feina diària, i crec que tenim molta sort de poder compartir-la, no? O sigui, a part de la part de composició, és com tot el que és gestionar un grup, tot el que és gestionar una gira, uns videoclips, un equip, uns assajos... I és molt guai poder-ho fer a mitges.
Exacte, som un equip de producció.
Si no, ens perdríem.
Clar. Si et poses en el punt de vista de l'oient, moltes vegades quan un cantant o una cantant, un intèrpret, deixa una frase d'amor, s'imagina, doncs, aquell cantant que l'adreça a la persona que li agradaria, no? En el vostre cas, aquí deu haver molta confusió de qui està parlant dels dos, no?
Sí.
Ens ha passat, però al final jo sempre intento fer cançons que amb els que els dos ens puguem sentir representats, i quan canta la Júlia li canta a la seva parella, i quan li canto jo, pues li canto qui em dóna la gana, no? D'alguna manera. Crec que hem trobat com la manera i el llenguatge
que és evident que la gent es confon, i es pensa que som parella, i ens ha passat moltes vegades, i ho hem hagut d'explicar
gent que no dedica gaire estona a investigar,
també. Sí, hi ha oients mandrosos,
això passa. Sí, sí, crec que tot està molt clar.
Aquí dieu un piset amb tu, tal com està el panorama de l'habitatge, només pot ser piset.
No, no. Sí, piset petit i
mira, compartidíssim. Just,
ara venim de la manifestació de l'antiga Massana, perquè no la desallotgin la setmana que ve, i crec que és un moment important de reivindicar que els joves d'aquest país ens estem quedant sense llocs on viure, que haurem de marxar, haurem de compartir pis fins als 45 anys potser, i que és molt complicat tenir un projecte de família, que haurem de buscar altres maneres de viure, per desgràcia o per sort també, perquè les coses estan canviant en molts sentits, però que no pot ser que molta gent, ai, que molts pocs tinguin tants diners i que especulin amb un...
L'habitatge és un dret, no? Hi ha gent que s'està lucrant del 40, del 50% del sou de les persones treballadores, o sigui, no pot ser.
S'ha regulat ja.
Sí.
Això, coses com aquestes, després s'acaben reflectint en els vostres discs, també, els vostres temes?
Evidentment, tota l'estona. Tot el que ens passa a la vida, que al final és ser joves, no diria precaris del tot, no? Però treballadors
i... Ha sigut més precari.
Sí, sí, sí. En altres èpoques de la vida hem sigut més precaris. Ara estem en un bon moment, no? Però sí que ens veiem amb dificultats, jo què sé, jo crec que mai em podré comprar una casa o tenir una segona residència, que és la vida que han pogut tenir, per exemple, els pares de molts amics nostres, no? Per exemple, som conscients que nosaltres no cobrarem cap herència.
Això segur que no. Això,
o sigui, saps què vull dir? Que,
sí, sí.
Que som conscients de les dificultats que viuen les persones de classe treballadora com nosaltres, i que ens toca ara reivindicar que ens hem de sortir a les bones o les males.
I que potser no està tan reflectit en les lletres, però sí que intentem que el nostre dia a dia, i també com aprofitar una mica l'altaveu que tenim a les xarxes i que tenim uns quants seguidors, no? I persones a qui podem influir en certa manera, doncs, per expressar, doncs, que estem en contra d'això, que estem en contra de l'altre, que sí, Palestina, que sí, no? I que crec que és molt important aprofitar aquest altaveu, i penso que hi ha molts pocs grups que ho estiguin fent.
I els convidem des d'aquí a defensar les causes justes.
Ara fa molta falta. Sí, sí.
Clar que sí. Demà teniu concert a Lleida.
Sí?
Bueno.
Demà sonarà ja el tema nou?
Comença.
No.
No? No. Saps què passa? No. És que no hem tingut temps d'assajar. Amb tot el llançament, tot això, fa setmanes que no ens trobem per assajar. Ens trobem als concerts i a les proves de so, i hem anat una mica de cul, així que ho farem al
més endavant.
Concert, sí.
Molt bé. O sigui que el que passarà ara aquí serà encara més potent. El que sí que prepareu és un EP, no? Aquest és el primer. Exacte. Dels temes que sí que presentareu a la Sala Apolo al març?
A la Sala Apolo el 21 de març. És una data molt especial. Presentarem aquest EP de 4 cançons, que és una mica la continuació del Vida Meva, i tanca aquest cicle. I la veritat és que abans ho parlava amb la Júlia, que és la vegada que més he cuidat les cançons. Crec que estic orgullós de les 4 d'una manera espectacular. Així que, no sé, té bona pinta.
Ja les anireu descobrint.
Que bé, doncs anem per la primera. Només viure. Som-hi. Ginestà, moment històric pel Catalunya Nit. És el primer cop que tenim aquí a un grup que, a més, ens toqui en directe. Així que quan vulgueu.
Molt bé.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, marat la por, fent el mort. La vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mort, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar. Que sigui per què ha de passar. Vull cridar, t'estimo, saltar lluny i perdre el cap. Jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui perquè ha de passar.
Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals fiquin al far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobis sigui per què ha de passar. Que sigui per què ha de passar. Gràcies.
Popular. Hosti, puc dir que és el concert més exclusiu de la meva vida.
Això no... Totalment.
Després ja ve el meu fill petit quan em canta una cançó.
Ai.
Sí, això ha sigut preciós. Escolta, jo crec que demà la podríeu tocar si volguéssiu, però no cal que en teniu d'altres de bones, ja ho assajareu, però,
no, però
sona podríem, bé, eh?
Podríem fer una acústica.
Sí, ara ens has donat una bona idea,
sona
eh?
Sona molt bé, eh?
Podríem sí. fer-ho així.
Sí, aquí veig que el control tècnic tothom fa que sí amb el puls amunt, o sigui que ha sonat superbé.
Gràcies.
Estem realment molt agraïts que hagueu vingut i que, a més, hagueu estat tan generosos d'interpretar-la per nosaltres, Només viure, que és una cançó molt bonica. Compartim el missatge. I Júlia i Pau, Ginestà, que us vagi molt, molt bé i quan vulgueu tornar ja ho sabeu.
I quan vulgueu venir a l'Apolo, si voleu venir ens ho dieu, també.
Clar que sí, i tant que vindrem. Moltíssimes gràcies. Hem de fer una parada per la publicitat perquè jo m'he de refer una mica per seguir amb el programa. Som-hi.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dissabte 19 d'octubre, al suplement pugem a l'escenari del Temporada Alta. Us esperem a la sala La Planeta de Girona amb els protagonistes teatrals del festival i els Amics de les Arts. Vindran els germans Roca, la Rosa Rodón, la periodista Ana Ponsí, l'Alba Riera i els habituals del suplement. Aquest dissabte 19 d'octubre, al suplement us esperem a la sala La Planeta de Girona.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
1751-01751. Sèrie 10-010.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Doncs ens està acabant el divendres i ens agrada acabar les coses bé i especialment un dia. Cada dia s'acaba a la mitjanit i volem entrar-hi ben acompanyats i parlant de coses interessants. I qui, aquí tinc assegut avui, aquí, a la meva esquerra, aquí. Carles Estrada, benvingut.
Bona nit, gràcies.
A veure, t'he de dir, cantant, baix i compositor de Los Negativos, però també cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet.
Sí, sí, dues coses totalment diferents.
Totalment diferents. Ara hi entrarem. La primera pregunta sempre és la mateixa. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Sí, moltes. Una concretament, i és que quan vas a un programa com aquest, en què es parla de notícies, arribes a la conclusió de que aquesta pel·lícula ja l'has vista, que des de que sóc petit i tinc ús de raó, doncs sempre hi ha hagut un conflicte, una guerra, una desgràcia, sí. Un polític corrupte. I una altra cosa que he après veient aquests nanos de Ginestà, perquè per mi són nanos, és que en aquells temps en què estem amb intel·ligència artificial, que tu puguis venir amb una guitarra acústica, dues veus, i puguis fer música, doncs és un valor que nosaltres en aquell moment teníem i seguim mantenint, no? És, i després una cosa que també han dit, i és que han dit que els hi ha passat volant aquests 7 anys, doncs imagina't, a mi també m'han passat volant tots aquests anys des de que vam treure l'any 86 el nostre primer disc.
Un primer disc que jo recomano a tothom que se'l posi, se'l posi. Estem parlant de Los Negativos, això que l'any 86 veu fer un disc molt bo. Explica'ns com definiries la música i aquell moment en el qual feu la irrupció, Los Negativos, anys 80, Barcelona, no sé si dir música underground, com definiries tu la música que fèieu?
Bé, jo crec que la gent que vagi a veure el documental de l'Inèdit, doncs veurà això, no? Una mica es posa en context la música que hi havia en aquell moment a Barcelona. Perdoneu que estic faringític, eh?
No passa
res.
No tinc
aquesta veu normalment.
No, ell canta molt bé.
Però era un moment de... La gent tenia ganes de divertir-se, bàsicament. S'havia acabat tot el tema de la transició política, la gent estava una mica farta de política i bàsicament volia passar-s'ho molt bé, divertir-se i sobretot sentir-se jove.
Clar, una de les coses del documental que es pot veure a l'Inèdit, després ja veurem si circula més, jo he tingut la sort ja de poder-lo veure. Vosaltres feu un disc que és Picnic Calidoscópico, que surt el 86 i que per molta gent és com un descobriment de dir això sona diferent i no sona en anglès. És algú que des de Barcelona està fent una música que en aquell moment no era tan habitual. I el documental podem veure des de Loquillo a Miqui Puig dient... Miqui Puig arriba a dir jo no volia cantar com els Beatles, sinó com Los Negativos. I Loquillo té una frase que diu si aquest disc l'arriben a fer a Madrid en aquell moment hagués sigut un boom acollonant.
Mira, això no se sap mai. És una cosa difícil de dir. Jo el que sé és que ha sigut un viatge que ha valgut la pena. En aquest disc tenim una frase que diu fue un viaje rápido y un picnic genial. Jo crec que ha estat un viatge molt, molt xulo, i sobretot amb un premi final que ha estat aquest reconeixement després de tants anys al fet que ens hem mantingut sempre ferms en el nostre estil. No hem volgut mai canviar per ser més comercials i per vendre més discos, no? I al final té recompensa.
Sí, ara, malauradament, això també ho hem de dir, no tots els membres de la banda que éreu estan vius. Això és una primera cosa que hem de dir.
Sí, som un grup que hem tingut molt mala sort en aquest sentit. Ens falten dos membres del grup. Per tant, imagina't.
Clar, ho deia perquè imaginem que ara... Això mai se sap a la vida. Imagina't que ara aquest documental va molt bé i torna a posar els vostres discs en boga. T'ho faria replantejar?
Home, jo sempre estic disposat a pujar a un escenari. És una cosa que m'encanta. Vull dir, jo quan sóc dalt d'un escenari, doncs sóc molt feliç, sóc una persona feliç. És una cosa que he volgut fer tota la vida, no? Però no ho veig massa possible. Jo veig amb enveja, amb bona enveja, amb enveja sana, quan veig nanos així joves. Jo penso que trobo a faltar això, no? Tenir aquests 25, 30 anys que et permeten, doncs, tenir allò tan bonic de que encara està tot per fer, no? I tot és possible, no?
Però el documental acaba amb un concert homenatge. En concret, en un tema on tu cantes i se't va ajuntant moltíssima gent a dalt l'escenari, que sona molt i molt bé.
A Tumba Abierta. Sí, això sí. És del darrer disc que vam fer l'any 2014. Perquè sí, és veritat que vam fer un disc que potser ha tingut un reconeixement molt especial, però en vam fer d'altres. Vull dir que hem fet sis LPs i crec precisament que l'últim que vam fer, que va ser l'àlbum en el que, per desgràcia, va morir l'Alfredo i ja no va poder veure'l publicat, doncs vam fer un gran disc. Crec que vam fer un disc fantàstic per tancar un cicle, no?
La barrera entre l'èxit brutal i que no et conegui tanta gent, no sé qui la dibuixa, com de fina és. El que es diu en el documental, i ho diuen més d'una persona, és que el primer disc és extraordinari, que allò ho mereixia tot, que l'últim també és molt bo, potser el segon no hi ha tant consens, hi ha gent que li agrada algunes cançons, alguna no. Tu entens per què no veu triomfar més amb la música que fèieu?
Sí, sí que ho entenc. Perquè érem massa undergrounds per tenir èxit. I en aquest, jo crec que en general per tenir èxit en la música en aquest país, excepte honroses excepcions, coses que a vegades no acabes d'entendre, has de fer una música assequible. No dic necessàriament mala música, eh? No estic dient això. Però has de fer una música que arribi a un gran públic. I la nostra música jo crec que no arribava a un gran públic.
Una de les deduccions veient la pel·lícula era que potser amb uns altres persones que us haguessin portat, no sé si dir managers o perquè no els conec i no voldria maltractar-los, però una mica es desprèn això, que amb una altra direcció, diguéssim, publicitària, per entendre'ns, potser haguéssiu arribat, vés a saber on.
Potser sí. Jo crec que de vegades també hi ha cops de sort. Nosaltres vam compartir companyia amb l'Último de la Fila, ells estaven a PDI, i ells tenien uns pressupostos, puc dir-ho així, de merda, igual que nosaltres, per fer els seus discos, i de cop i volta aquell primer disc de l'Último de la Fila va petar, però quan eren els Burros o els Ràpidos, pràcticament no els coneixia ni Cristo. Clar. I eren igual de bons.
Sí, sí.
Saps? Vull dir que a vegades és un cop de sort.
Tu ara ets cap d'estudis i també professor a l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet, de francès, que sí, la teva especialitat.
Sí.
Et fa ràbia no haver seguit amb la música o t'agrada molt la professió que tens ara?
Ah, no, és que a mi m'agrada molt la treballar de professor, vull dir que no té res a veure. El que passa és que ser músic va més enllà de ser una professió. Vull dir, com a professió, la que jo faig és fantàstica. Ser músic, ser creatiu, fer cançons, composar cançons, és una altra dimensió, no és comparable a res. Vull dir, jo ho donaria tot per ser músic una altra vegada, tot.
De fet, segurament no l'has deixat del tot, de música. Has tingut diversos projectes, has anat fent cosetes.
Sí. Fins i tot he tret discos en francès. Tinc un alter ego que es diu L'Estrada, que va traient discos en plan Juan Palomero, m'ho faig jo tot. Però sí, ja és un divertiment, no?
És molt complicat fer música i poder viure de la música, perquè ara ells ens ho deien, els ginestans ho deien. A Spotify tenen una cançó amb 7 milions d'escoltes i tot i així he deduït que els hi costa.
És que tu no saps el que et paga Spotify per cada escolta, una merda. No, i nosaltres no hem ni somiat tenir 7 milions d'escoltes. És difícil viure de la música, molt difícil, i són molt pocs els que ho aconsegueixen.
Doncs recomanem a la gent que intenti anar a veure el documental, que no és fàcil perquè has d'anar a l'inèdit, hi ha gent que ens escolta des de molts punts de Catalunya, però una cosa que sí que és molt fàcil és buscar Los Negativos i les vostres cançons, perquè crec que envelleixen molt bé. És a dir, jo no sé com era escoltar-les a l'any 86 o 87 o 88, però escoltades avui aguanten molt bé. Tu també ho creus, això?
Sí, jo també ho penso. És que nosaltres ja en aquell moment érem atemporals. Vull dir, nosaltres no estàvem fent la música que se suposava que feia un grup dels 80. I tampoc érem un grup dels 60, perquè sí que teníem unes influències clares de grups com, no sé, els Jam, els Clash o tota aquesta mena de grups, no? Aleshores, sí, jo crec que estàvem una mica fora de lloc sempre, no? Això tampoc ens va ajudar a tenir gaire èxit.
Clar. Els alumnes et demanen que els toquis coses o saben la teva història o ni la saben?
No, normalment no vaig comentant-ho. És una cosa que a vegades alguns descobreixen, però no. En aquest sentit, no, perquè sembla que et facis una mica el xulo, no? I no m'agrada.
Molt bé. Doncs si ens estan escoltant poden ser discrets, però sapigueu que teniu un professor molt crac. El podeu veure... podeu conèixer millor la seva història, perquè el documental és sobretot l'altra gent que us explica, tot i que també sortiu molt i la vostra música és protagonista. Es diu Graduados en Underground, s'estrena a l'inèdit, ja veurem si després es podrà trobar en altres punts. I ha estat un plaer tenir-te avui aquí, Carles Estrada.
I a mi també un plaer estar aquí amb vosaltres, i sobretot veure que t'agrada tant el que fèiem és una cosa que em sembla meravellosa.
És que us ho mereixeu, o sigui, si no t'ho diria. Era molt bona música. Tant de bo hi hagués més música amb aquest caràcter, perquè és veritat el que dius, que hi ha música molt ben feta, però hi ha pocs artistes amb caràcter o grups amb tant caràcter com el que tenien Los Negativos, que jo els he descobert per casualitat. I estic molt agraït d'haver entrevistat aquí l'Àlex Oró, que ens va posar sobre la pista.
El meu biògraf.
Exacte, va fer la biografia de Los Negativos.
I tant.
Molt bé, per acabar bé el dia, una cançó, què et sembla?
Va, em sembla perfecta.
Avui ha sigut un dia d'emocions musicals fortes. L'última cançó que hem estat posant aquesta setmana per dir-vos bona nit és L.A. Turnaround, de Nick Waterhouse. Si mirem enrere tota la gent que ha passat per aquest informatiu aquesta setmana, realment, de vegades, em costa de creure-m'ho, perquè crec que hem explicat moltes coses, hem donat veu a molta gent, podem estar satisfets i no ho podríem fer sense la feina intensa i afinada del sotseditor, Sergi Molero, de la producció de l'Elis Puny, del control tècnic al so de la Conchi Vecino, de la redacció de Marta Cristià i Natàlia Ramon i de tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Tornarem dilluns a les 10, que tingueu un molt bon cap de setmana i, com sempre, quan s'acosti la mitjanit, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia.
Soy Alex Montoya, el director de la casa, y nada, estamos felices en Valencia porque la peli, que es de producción íntegramente valenciana, pues ha alcanzado los 104.000 espectadores en salas. Y si queréis verla en casa, la tenéis disponible también en Movistar Plus por ahora. Y nada más, un abrazo, un saludo.